La situació educativa a la ciutat ha centrat el ple municipal d'aquest mes de maig. Les treballadores de les escoles bressol municipals han portat la sessió les seves reivindicacions i també s'ha posat sobre la taula el trasllat de l'escola concertada Sant Feliu a l'antiga escola Joanot Martorell, un trasllat que, segons ha confirmat l'equip de govern, no suposarà la cancel·lació del projecte del hub educatiu previst en aquest espai. Bona tarda. De seguida ens centrem en tot el que ha donat de si a aquest ple municipal d'aquest mes de maig. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La plaça de l'Ajuntament ha tornat a ser l'escenari d'una nova protesta de la comunitat educativa de la mà de l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet i la recentment fundada coordinadora d'AFA de l'Escola Pública. Famílies docents i el personal de suport educatiu han volgut denunciar la situació d'emergència educativa que viu a la ciutat. Tret de sortida de la Fira Gran al recinte de la Farga, fins divendres el Saló ofereix unes 300 propostes gratuïtes amb la finalitat de reivindicar l'envelliment actiu. I en esports ens centrarem en els play-off d'ascens del futbol territorial que viuran aquest cap de setmana la tornada de la primera eliminatòria. És el cas de la Unificació en Belvitge, el Camp Buixeres, la Fundació Esportiva, l'Hospitalet Atlètic, l'Atlético Marina, el Campí i també la Fundació Acadèmia de Futbol. El ple d'aquest mes de maig ha estat marcat pels temes educatius. Les treballadores de les escoles bressol municipals de l'Hospitalet han portat al Saló de Plens la seva reivindicació perquè l'Ajuntament renovi el plec de condicions després de diferents retards. També en aquest ple s'ha escoltat la veu de la comunitat educativa de l'escola concertada Sant Feliu, que ha de continuar el seu projecte a l'antiga escola Joanot Martorell a partir del setembre.
Es van fer sentir al ple municipal. Les treballadores de les escoles bressol municipals de l'Hospitalet van mostrar el seu enuig amb pancartes, però també amb la paraula. Van intervenir a l'apartat de participació ciutadana per reclamar que l'Ajuntament, després de 2 anys d'endarreriments, aprovi un nou plec de condicions per la plantilla de les escoles bressol municipals.
Exigim la publicació immediata del nou plec de condicions, amb la dotació pressupostària necessària i amb garanties reals de compliment dels drets laborals i de la qualitat del servei. Perquè sense condicions dignes per les treballadores no hi ha servei públic de qualitat.
L'oposició va criticar aquest retard per actualitzar el plec del contracte i que impedeix millorar les condicions laborals de les treballadores de les bressols.
Per quan els plecs del contracte? Per quan els plecs del contracte? Quan tindrem el contracte? Al setembre no el tindrem. Al setembre no el tindrem perquè és impossible, ja és impossible que es pugui tenir aquest contracte.
L'ànima, el cor i la feina per fer una tasca que està molt bé que tinguin voluntat, però que aquesta voluntat ha d'estar compensada si creiem en els drets laborals i si creiem en els serveis públics.
La responsable d'Educació a l'Ajuntament, Cristina Santón, va demanar disculpes pel retard i va assegurar que el nou plec el podrien licitar aviat.
Espero que les properes setmanes es pugui aprovar, licitar i us puguem explicar d'una embonada a totes les bressol quines són aquestes millores que comportaran el vostre dia a dia. Tot i així, disculpeu-me i disculpeu-nos per l'endarreriment, som conscients, ens ocupa i hi estem treballant.
El ple municipal també es va tractar el cas de l'escola concertada Sant Feliu. De l'anunci del seu possible tancament a l'abril, es va passar la seva continuïtat a l'antiga escola Joanot Martorell. Tot i això, la representant de les famílies del centre va prendre la paraula per demanar més informació del trasllat.
A dia d'avui seguim sin tenir informació sobre aspectes fonamentals com què passarà amb l'equip docente, com se garantirà la continuïtat del projecte educatiu o com se reorganitzarà el pròxim curs. Sabem que s'està treballant en això, però no tenim informació concreta. Tota aquesta incertidumbre no transmet tranquil·litat a les famílies.
L'oposició va afirmar que encara hi ha masses interrogants sense resoldre's al voltant d'aquest trasllat. Per la seva part, la tinenta d'alcaldia, Cristina Santón, va demanar tranquil·litat a les famílies perquè s'està treballant amb el Departament d'Educació en tots els aspectes.
Si no se garantiza la continuidad del equipo docente durante el año que viene, evidentemente no se garantiza el proyecto educativo. Entonces no estamos manteniendo la escuela San Feliu. Será otra cosa, pero no será la escuela San Feliu.
Que se pongan realmente las pilas y que crucemos los dedos en septiembre podamos estar hablando de un centro educativo nuevo, integrado.
Que si no arribem al setembre no tancarà l'escola Sant Feliu es mantindrà oberta fins poder fer aquest traspàs. O sigui, estàs treballant en tots aquests aspectes per tal de donar continuïtat al projecte educatiu i que les famílies ho visqueu com una transició molt, molt planificada i marcada, no? I acompanyada.
Sobre aquesta qüestió, l'alcalde David Quirós va explicar que el trasllat de l'escola Sant Feliu a l'antic Joanot Martorell no suposarà la cancel·lació del projecte del hub educatiu en aquell espai, on han de traslladar-se nous edificis les dues escoles d'educació especial de l'Hospitalet, l'Estel Cambor i l'Escorça.
En l'apartat de mocions, el ple ha demanat canvis legislatius per agilitzar el tancament definitiu de locals conflictius i també més mesures per afavorir la convivència a la ciutat.
El ple municipal ha donat llum verda a una moció del PSC per actuar contra els establiments i locals d'oci que generen problemes de convivència. El text demana canvis normatius a la Generalitat i al Parlament perquè els ajuntaments puguin retirar llicències de manera efectiva.
Determinats establiments de pública concurrència, especialment alguns locals d'oci nocturn, generen conflictes reiterats, incompliments horaris, sorolls, consum d'alcohol a la via pública, incivisme i, en alguns casos, problemes de seguretat que alteren el dia a dia dels nostres barris. Els procediments són lents i el marc normatiu és restrictiu, especialment si, a més, es tracta de retirar de manera definitiva una llicència. Amb aquesta moció el que pretenem és aixecar la veu, traslladar aquest debat a la seu del Parlament de Catalunya i que s'acabi traduint en canvis normatius.
Pel que fa a Esquerra Republicana, s'ha aprovat una moció per dignificar l'entorn del carrer Vallparda i millorar-ne la percepció de seguretat. També ha tirat endavant una proposta per garantir el descans veïnal i la convivència a l'espai públic, especialment durant els mesos d'estiu.
Els problemes de convivència que tenim normalment a la ciutat a l'estiu es manifesten amb tota la seva cruesa. Aquesta és una ciutat on l'espai públic està molt tensionat, cada cop són més habitants i hi ha situacions d'infrahabitatge i al final és un patiment, són sorolls, són activitats delictives. Per això considerem imprescindible a aprovar un pla d'actuació urgent específic per aquest estiu. Cal recuperar el model de policia de proximitat. En aquests parcs hi hauria d'haver permanentment una parella de la Guàrdia Urbana, permanentment.
Sobre aquesta qüestió s'ha aprovat una moció del Partit Popular per incrementar les mesures de seguretat, amb un reforç dels cossos policials i la recuperació del telèfon directe de la Guàrdia Urbana. El ple també ha donat suport a la petició dels populars per reparar les deficiències detectades a les escoles bressol pendents de municipalitzar.
El informe habla textualmente de salidas de agua fecal por lavabos y váteres en la escuela Estel Blau, un riesgo sanitario inadmisible. Detalla 18 equipos de alumbrado de emergencia fuera de servicio y falta de extintores en la escuela Nova Fortun. Describe armarios eléctricos exteriores abiertos con peril para la ciudadanía en la escuela Patufet. Por ello, pedimos el voto a favor para ejecutar las obras urgentes y presentar un calendario claro en 2 meses ante los grupos municipales y las familias. No jueguen con la seguridad de los niños.
Encara en matèria educativa, s'han aprovat 2 mocions de l'Hospitalet en Comú Podem. Una per reforçar i ampliar els patis oberts com a espais de convivència. La segona per desmarcar-se del pla pilot de la Generalitat per introduir Mossos d'Esquadra als centres educatius, una mesura que inicialment afectava a 2 instituts de la ciutat.
Entre els deliris que darrerament ens regala el senyor Illa es troba el pensar que els problemes de convivència o del que sigui en un centre educatiu es resolen enviant policies en comptes d'enviar professionals de la docència, de la psicopedagogia, de la salut, etc, etc. I per tant, i com que 2 en concret eren a l'Hospitalet, demanem que aquest ajuntament es manifesti públicament en contra d'aquesta mesura.
El ple també ha aprovat una moció conjunta del PSC, Esquerra, Partit Popular i Comuns en suport al Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
I a l'acabar el ple municipal, Núria Lozano, de l'Hospitalet en Comú Podem, ha anunciat la renúncia al seu càrrec de regidora. Serà substituïda al ple de juny per Marta Cecília Cedeño, que és antropòloga colombiana i veïna de l'Hospitalet. Núria Lozano va arribar a l'Ajuntament el 2019 i en aquest temps hi ha hagut moments que ha compatibilitzat el càrrec de regidora amb el de diputada al Parlament de Catalunya en el grup d'en Comú Podem. Lozano ha afirmat que continuarà treballant per la ciutat, ara des del Parlament. En el balanç dels 7 anys com a regidora a l'Ajuntament, Lozano els ha qualificat de convulsos per haver de viure la pandèmia de la Covid o el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet.
Vam viure una situació molt complicada. Jo mai no m'hagués pensat que m'havia de carallar contra companys de consistori que finalment doncs, han acabat tenint una condemna penal i situacions molt complicades. No? La situació urbanística, que ens situa en emergència habitacional, però moltes altres coses que succeeixen a la ciutat. Res que tots vosaltres no sapigueu i, per tant, si hi ha una cosa clara és que la ciutat de l'Hospitalet no és una ciutat fàcil per viure, no és una ciutat fàcil per les persones, però malgrat això tenim unes veïnes d'or.
La plaça de l'Ajuntament va ser la tarda l'escenari d'una nova protesta de la comunitat educativa, convocada per l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet i també la coordinadora d'AFA de l'Escola Pública. La mobilització va posar sobre la taula la situació d'emergència educativa que es viu a la ciutat.
Coincidint ahir a la tarda amb la celebració del ple municipal, l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet i la recentment fundada coordinadora d'AFA de l'Escola Pública es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament. Famílies, docents i el personal de suport educatiu van voler denunciar així la situació que titllen d'emergència educativa a la ciutat.
Les AFAs de l'Escola Pública de l'Hospitalet de Llobregat hem vist que l'emergència educativa que pateix la ciutat és cada vegada més evident i és important que estiguem units i que fem pinya i fem cohesió, perquè al final també hem vist que és una cosa, no són casos aïllats, sinó que és un problema estructural i que afecta realment a la nostra ciutat.
Les demandes de la comunitat educativa estan centrades en la reducció de ràtios, la millora dels equipaments i l'augment general de recursos.
Que es faci un estudi real de les places que hi ha, de les places que es necessiten, també que hi hagi, doncs que se cedeixi els solars necessaris per construir escoles, que també es tingui en compte la matrícula viva, tot el tema de la climatització, no? dels tendalls de les escoles, de la naturalització de les escoles, i també demanem una mica doncs, que se centrin esforços en veure quin és l'estat real educatiu a la ciutat.
Les famílies esperen que la pressió als carrers i al ple donin fruits.
Doncs al final el que neguiteja les famílies és una mica aquesta poca preocupació per l'educació que hi ha i que creiem que s'han de centrar molts esforços en veure les necessitats reals i que realment estan patint els nostres infants a les aules i passen moltes hores i també els educadors i les educadores, les mestres, i creiem que s'ha de posar molt d'èmfasi en mirar què es necessita i quines solucions es poden aportar.
Unes mobilitzacions que preveuen mantenir si no hi ha avenços.
Demà es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones amb l'objectiu de fer difusió de l'estat de la salut de les dones, de les seves necessitats i demandes i del compromís de les administracions per donar-hi resposta. Avui en volem parlar de tot plegat amb l'Anna Pujol, que és metgessa de família, experta en perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut i també veïna de l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Parlem d'aquest Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Quin objectiu persegueix i per què és important commemorar un dia com aquest?
Doncs el dia 28 de maig commemora una efemèride, una trobada internacional que es va fer el 1978, una trobada de dones i salut a Costa Rica. I es celebra, no, reivindica en aquest Dia Internacional, es reivindica una mica, s'intenta visibilitzar la importància d'incorporar aquesta mirada de gènere a l'àmbit de la salut. Una mica per aquesta necessitat, no, que hi ha de començar a fer les coses una mica de manera diferent, donat que actualment existeixen moltes inequitats, no? Tant en l'accés als serveis sanitaris com en l'atenció que es dona a nivell de salut. Per tant, jo crec que és important que ho commemorem, que n'anem parlant i fer-ne difusió.
En casos concrets, per poder doncs, situar tot plegat, per exemple, en un article recent publicava que les dones triguen de mitjana 15 minuts més que els homes a detectar en aquest cas un atac de cor, perquè no identifiquen quins són realment els símptomes. El problema és que sempre s'ha utilitzat el model masculí en aquests casos, una mica quina és la situació?
Exacte, doncs que habitualment el que s'ha fet ha sigut construir, no, totes les ciències mèdiques en base a aquest model més androcèntric, un model basat en la figura, en la biologia, i també en les creences, estereotips fixades en l'home, no? I el fet, això ha generat que hi hagin biaixos en l'atenció, no? Per exemple, aquest exemple de, a nivell dels infarts de miocardi són els més coneguts. De fet, a nivell de la cardiologia és en l'àmbit on potser s'ha avançat més en tota aquesta investigació, però hi ha molts altres exemples, no? Hi ha moltes altres malalties que també es diagnostiquen molt més tard. De fet, hi ha estudis, ja on es va publicar un estudi fa uns anys, on s'analitzava la població a Dinamarca i es van detectar que hi havia un retras diagnòstic fins a 700 malalties. Per tant, té un impacte en salut molt important, però també s'hi va reivindicar una mica el fet de que té un impacte en salut, però també econòmic. No? Què costa que diagnostiquem més tard, que tractem més tard i que tractem pitjor a les dones i també a altres col·lectius, no només a les dones.
Una conseqüència directa també de tot el que estàs parlant, podrien ser també els efectes secundaris que poden provocar els medicaments, siguis home o en aquest cas siguis dona, si canvia la perspectiva o com afecta en aquest cas?
Exacte, no? Sabem, tenim informació que ens diu que les dones tenen fins a un 60% més efectes secundaris, no? I això vol dir que probablement això condicioni no només que tinguin pitjor, no? pitjors conseqüències en salut per aquests efectes secundaris, sinó que potser s'hagi d'invertir també més diners, no? en pal·liar aquests efectes secundaris i també hi hagin més conseqüències i també hi hagin més visites, no? als serveis mèdics i, per tant, cal, no? posar molt d'èmfasi en aquesta recerca també orientada en com tractem perquè l'impacte és molt important i té conseqüències no només a curt plaç, sinó també a llarg plaç, no? augmentant, per exemple, la mortalitat en molts casos, però també la morbiditat, que vol dir l'impacte en salut, no? les conseqüències a nivell de discapacitat i altres efectes.
Una de les malalties que afecta només a les dones és el cas de la... que recentment s'està parlant bastant de l'endometriosi. Sí. Cada vegada hi ha més estudis pel seu diagnòstic i doncs saber doncs, el per què i els símptomes que poden tenir les dones. Cada vegada anem cap al bon camí en aquest sentit, en aquest cas de malalties que només afecten principalment a les dones.
Jo crec que anem cap al bon camí, però queden molts anys de recorregut per fer, no? Perquè portem històricament molts anys on s'ha construït aquesta medicina que parlàvem abans tant amb aquesta mirada tan androcèntrica, on s'han estudiat problemes de salut específics dels homes i, per tant, no? totes les conseqüències derivades de problemes derivats, per exemple, de problemes a nivell menstrual, tenim un llarg recorregut. Sí que és veritat, no? que anem avançant, sí que és veritat que cada vegada hi ha més evidència, el que passa és que moltes vegades costa, no? aterrar tota aquesta evidència a nivell assistencial, no? Com traslladem tot el que la recerca ens està mostrant a la pràctica clínica habitual. I això ha d'estar molt vinculat també amb la formació a les i els professionals i amb seguint, evidentment, generant evidència que demostri i sustenti que hem d'anar per aquest camí.
Per tant, un dels reptes primordials, en aquest cas, en medicina en perspectiva de gènere, seria això, no? passar de la recerca al que seria doncs, a la pràctica, no? per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Parlem molt no? d'aquest enfocament de la medicina o de la recerca translacional, que és no? que ens pugui permetre la recerca aterrar-ho a nivell assistencial. Aquest és un dels reptes, però hi ha altres reptes, no? És, per exemple, formar les professionals, com dèiem abans, però també començar poder fer formació, per exemple, a nivell universitari, no? als diferents estudis de ciències de la salut. Estem també treballant en això. Continuar amb aquesta recerca, continuar amb la formació de professionals i sobretot, aplicar-ho a l'assistència. I jo crec que també és molt important donar-ho a conèixer a la ciutadania, no? Perquè jo crec que molts ciutadans i moltes ciutadanes no són conscients d'això, no són conscients també que la perspectiva de gènere no només té un impacte a nivell de la millora de la salut de les dones, que jo crec que és on més, no? més èmfasi s'ha fet, sinó que l'impacte en salut també té a veure amb millorar la qualitat de vida dels homes. No? Els homes, per exemple, s'exposen més a certes conductes de risc, tenen més intents de suïcidi i consumen més els suïcidis, per tant, incorporar aquesta mirada té un impacte a nivell de tota la societat.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Anna Pujol, metgessa de família i experta en perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut i també veïna d'aquí de la ciutat. Gràcies per ser avui aquí nosaltres i seguirem parlant d'aquestes qüestions i d'altres en una altra ocasió. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I seguint informatiu, i ara parlem de Fira Gran, perquè fins divendres el recinte de la Farga acull una nova edició d'aquest Saló de la Gent Gran de Catalunya. Durant 3 dies s'han programat unes 300 activitats per promoure l'envelliment actiu.
Des d'una bicicleta per pedalejar contra la soledat no desitjada.
En primer lloc és un acompanyament, és a dir, les persones que condueixen van conversant, i també ampliem la mobilitat. No? Hi ha molta gent que viu potser a un quilòmetre de la platja i no ha pogut visitar la platja en anys.
A una plataforma que desmenteix les notícies falses que més preocupen a la gent gran.
Ara mateix les estafes és una de les principals preocupacions de la desinformació que reben. I l'altra gran àrea és la salut. Hem desmantellat milers de vídeos que hi havia publicats a YouTube generats amb intel·ligència artificial simulant falsos metges donant consells fraudulents sobre salut.
En total, més de 300 activitats gratuïtes que ofereix la Fira Gran, convertint la Farga de l'Hospitalet en l'epicentre de la gent gran.
És increïble, o sigui, la gent gran d'Hospitalet, des del primer dia que vam estar aquí a la Farga, es bolca i ve i participa i puja als escenaris per fer presentacions de tot tipus d'activitats. Els veiem fent manualitats, els veiem fent ball en línia.
Porque yo tengo 84 años y mirarme, me muevo para todos sitios, hago de todo.
Hemos venido con otras amigas y con la monitora, digamos, y bueno, está divertido esto, está animado.
Enguany, més de 80 empreses i entitats presenten al Saló les seves novetats, que principalment giren entorn de la tecnologia.
Acabamos de hacer una foto. Hemos salido estupendas.
El focus de l'esdeveniment ha estat la figura dels cuidadors no professionals.
Perquè en moltes ocasions està invisibilitzat, socialment no és una tasca que està reconeguda, passem a tenir cura dels nostres pares en moltes ocasions sense adonar-nos, i no estaven preparats emocionalment per fer-ho. No?
També necessiten cuidados. Elles necessiten també cuidados, necessiten que les apoyen.
Tres dies, d'avui fins divendres, per reafirmar que l'edat és només un número i continuar sentint-se lliures de fer el que vulguin.
Aquesta tarda arrenca la Festa Major de Santa Eulàlia amb activitats que s'allargaran fins diumenge 31 de maig. El programa compta amb opcions per a tots els públics, cultura popular, teatre, activitats familiars i música, amb el concert de Letizia Sabater aquesta mateixa nit com a plat fort.
La cantant i presentadora de televisió Letizia Sabater serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major del barri de Santa Eulàlia, que comença aquest vespre i s'allargarà fins al pròxim diumenge. El concert serà a partir de 8:45 del vespre al Parc de l'Alhambra amb el Salchipapa Party Tour.
És la primera vegada que ve, és el seu tour, Salchipapa, i sí, és novetat i com algú fort dintre de les festes, que, bueno, algú diferent.
Vam posar sobre la taula, vam valorar, van haver-hi diferents opinions i al final vam dir, escolta'm, qui no arriesga no sabem si gana o si pierde, no? I ha generat molts comentaris, molta controvèrsia.
Abans del concert, però, a 8:15 sortirà la cercavila d'inici de Festa Major des de la plaça Pius XII fins al Parc de l'Alhambra, amb la participació d'Escamot Diabòlic de Santa Eulàlia i l'associació Drac d'Or, i finalitzarà amb la presentació oficial de les festes.
Una xaranga amb les entitats culturals del barri, que és l'Escamot Diabòlic, i els gegants del Drac d'Or, que farem un petit cercavila, acaben aquí, al Parc de l'Alhambra, fent el discurs de començament de Festa Major.
La música serà un dels punts forts de la Festa Major amb l'actuació del DJ Viral Bacardit i d'Hotel Cochambre el divendres o la Festa Flash FM diumenge al vespre. També hi haurà espai per activitats de teatre, activitats infantils i cultura popular com la 37a trobada gegantera, la tabalada i el correfoc el dissabte.
Afortunadament tenim un teixit associatiu molt gran aquí al barri i moltes entitats col·laboren al teatre, que hi ha moltíssims grups de teatre, a la trobada gegantera, que també són entitats, el correfoc és entitat també, els balls en línia, que també són entitats, els corals que es canten a la parròquia de Santa Eulàlia, que també són entitats.
Tot plegat en un programa d'activitats pensades per a tots els públics. La Festa Major inundarà el barri de Santa Eulàlia fins aquest diumenge 31 de maig.
Els play-offs d'ascens del futbol territorial viuran aquest cap de setmana la tornada de la primera eliminatòria. Repassem com arriben els 7 equips hospitalencs que la disputen.
L'ascens continua sent el gran objectiu d'un bon grapat d'equips de l'Hospitalet. El de més categoria és la unificació amb Bellvitge, que disputarà la tornada a casa aquest dissabte a 6:45 de la tarda amb l'objectiu de remuntar l'1-0 de l'anada contra el Barceloneta. Més complicat ho té el Can Boixeres. Els de Cristian Pérez van caure per 0-2 contra la Via a casa i ara hauran de buscar la remuntada en aquesta localitat de la comarca del Berguedà. És difícil, sí, però no impossible.
Al final, si con 10 hemos sido capaces de hacer una segunda parte como esta y llegando, llegando a la recta final, sacándolo prácticamente mano a mano en la línea, yo creo que allí tenemos opciones. Al final se trata de tener la misma actitud en la segunda parte y no tenemos nada a perder al final.
La vuelta la afrontamos allí con ilusión y con ganas de creer de que el partido es muy largo, que son 90 minutos, que allí podemos sacar un buen resultado y al fin y al cabo nosotros no tenemos nada que perder. Vamos con la mentalidad allí de intentar sacar un buen resultado, obviamente ganar, y de creer. Vamos a creer hasta el final, hasta que haya posibilidad de vamos a creer.
A Quarta Catalana tornarem a viure el derbi entre la Uni B i la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic, ara a Bellvitge. El 4-4 de l'anada va deixar molt bon regust entre tots els aficionats, que van poder viure un partit espectacular, però no tant entre els entrenadors, que prefereixen afrontar una tornada amb menys descontrol. També coincideixen a assenyalar que tot està obert.
En nuestro campo creo que nos sentimos mucho más cómodos, en casa al final el campo es más grande que este, para nuestro juego nos viene un poquito mejor, entonces bueno, confiados también para la vuelta y para sacar la eliminatoria. Intentaremos mirar y corregir durante esta semana y bueno, intentar plantear también un partido también desde ser agresivos, tanto con balón como sin balón y desde la manera de proponer y de ir a por el partido.
Ellos jugando pues de locales, su campo creo que las dimensiones son más grandes, pues que puedan sentirse de primeras pues con esa pequeña ventaja al haber sacado aquí el empate, pero bueno, al final eso, el ser dos clubes de Hospitalet nos ayuda. Yo creo que allí nos vamos a sentir igual de arropados que hemos estado hoy aquí y con, como he dicho, la eliminatoria totalmente por decidir allí, así que se queda muy abierta.
Tres equips més de Quarta Catalana masculina lluitaran per passar d'eliminatòria. Tots tres van empatar i, per tant, una victòria significaria la classificació. Ho hauré d'intentar fora de casa l'Atlético Marina, al camp del Vallvidrera, mentre que el Campí i la Fundació Acadèmia de Futbol B ho faran com a locals. Els quadribarrats s'enfrontaran als salesians Bosco Horta i la FAF al Club d'Omar.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La situació educativa a la ciutat ha centrat el ple municipal d'aquest mes de maig. Les treballadores de les escoles bressol municipals han portat a la sessió les seves reivindicacions i també s'ha posat sobre la taula el trasllat de l'escola concertada Sant Feliu a l'antiga escola Joanot Martorell. La plaça de l'Ajuntament ha tornat a ser l'escenari d'una nova protesta de la comunitat educativa de la mà de l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet i la recentment fundada coordinadora d'AFA de l'escola pública. Famílies, docents i el personal de suport educatiu han volgut denunciar la situació d'emergència educativa que viu la ciutat. Tret de sortida de Fira Gran al recinte de la Farga, fins divendres el Saló ofereix unes 300 propostes gratuïtes amb la finalitat de reivindicar l'envelliment actiu. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.